Molt bon dia i bona hora.
I moltes gràcies per atendre la trucada del suplement. Ara explicàvem que el president espanyol va anunciar ahir, Pedro Sánchez, que al llarg d'aquest primer semestre de l'any es vacunarà bona part de la població. Què vol dir exactament bona part de la població? I a partir de quin moment, si serà exactament aquest abril-maig, que podríem tenir ja aquesta immunitat de grup?
Bé, nosaltres dimarts presentarem un pla de vacunació en el que hem estat treballant des del mes de setembre amb les comunitats autònomes, amb societats científiques, amb experts en bioètica, amb modelitzadors matemàtics, amb sociòlegs, un pla molt treballat. Comptem tenir en el marc d'aquesta estratègia europea de vacunes les primeres dosis a primers d'any, i aquest pla que contempla és tot el procés de vacunació que seguirem, que pensem nosaltres que ens portaria, efectivament, com deia el president, durant la primera meitat de l'any, cap al mes de maig, tenia una bona part de la població amb la vacuna administrada i per tant immunitzada. Dimarts donarem a conèixer els detalls de tot aquest treball que s'ha fet des del mes de setembre.
Però la immunitat de grup, entenc que això no vol dir que el mes de maig ja sigui efectiva, no? Caldrà esperar una mica més o potser el maig ja podem estar... No.
Passarem a una etapa diferent. Si hem aconseguit, com preveiem, el mes de maig haver pogut administrar dosis de vacuna un percentatge elevat de la població...
Quin percentatge?
Bueno, hem de veure-ho, no? Hem de veure també el ritme en què ens arribaran les dosis de les vacunes, no? Però pensem que podria ser un percentatge significatiu que permeti ja passar a un estadi diferent. No oblidar-nos completament de la pandèmia, perquè fins que no estigui una part molt important de la població mundial vacunada, haurem d'anar amb precaució, però sí que al nostre entorn estem parlant d'una estratègia europea de vacunació, per tant, estem parlant que Europa seguiria unes pautes, si no idèntiques, molt similars, tindríem ja, podríem passar a un estadi diferent, no? Relaxant d'una forma significativa les mesures. Jo crec que estaríem en una etapa diferent, no?
És evident que primer serà la gent gran qui es vacunarà. Serà obligatòria en determinats casos aquesta vacuna?
Nosaltres pensem, els experts ens recomanen que pel moment no fa falta, ni és necessari, i fins i tot podria ser contraproduent fer obligatòria la vacuna. Espanya té una tradició de vacunació important, el nostre sistema sap vacunar, anualment es vacunen uns 10 milions de ciutadans contra la grip, aquest any bastants més, cap a 14 milions de ciutadans, tenim 13.000 punts de vacunació a tot el país, tenim uns professionals sanitaris molt acostumats a administrar la vacuna i, amb alts i baixos, la població accepta bé les vacunes. Per tant, pensem que no serà necessari i seria contraproduent. Jo crec que hi ha un nivell de conscienciació del que suposa aquesta pandèmia per tots nosaltres i també una comprensió clara de que la manera d'acabar amb ella o de començar a acabar amb ella és vacunant-nos aquells que ens pertoqui fer-ho. No?
En qualsevol cas, l'objectiu és que ens acabem vacunant tots, és evident. La gent que ha passat el coronavirus també s'haurà de vacunar o no?
Això ens ho diran els experts. Es parla de... Per anar bé, que s'ha de tenir un nivell de vacunació alt d'un 60-70% de la població i hem d'acabar de veure també les característiques exactes de les vacunes que anirem rebent, i els experts ens indicaran quines persones i per quin ordre ens hem de vacunar. No?
Aquest dilluns a Catalunya comença aquesta desescalada. La segona onada s'està gestionant bé des de la Generalitat?
Jo crec que les comunitats autònomes en general i la Generalitat de Catalunya en particular estan fent una feina molt notable, no? I això és molt complicat, estem en un entorn molt inestable. Fixin-se vostès com aquesta segona onada està impactant tot l'hemisferi nord i en particular d'una forma molt notable a Europa i a Nord-Amèrica. Nosaltres vam començar abans, s'han anat prenent mesures, jo crec que amb valentia i amb coratge, quan ha tocat, i jo penso que s'està fent una gestió responsable. En tot cas, nosaltres estem en una comunicació molt fluida amb totes les comunitats autònomes i en particular també amb la Generalitat i amb la titular de Salut, la consellera Albregés, amb qui parlo d'una forma pràcticament diària. No? Setmanalment ens veiem tots els responsables de Sanitat i de Salut a la interterritorial, però a més tenim converses bilaterals i, per tant, jo crec que s'està fent una gestió responsable i faig una crida que se segueixin, sí que a vegades és complicat, però que se segueixin aquelles recomanacions i aquelles decisions que prenen les autoritats sanitàries, en aquest cas les de Catalunya.
Tenim el Nadal en boca de tots. Aquesta setmana també hem començat a dibuixar com serà aquest Nadal a Catalunya. Tem que aquest Nadal pugui ser un accelerador d'aquesta possible tercera onada?
Sí, en franquesa sí. És potser el punt de preocupació més important que tenim tots. No? Aquest mes de desembre, els ponts que hi haurà a principi de desembre i en concret les festes de Nadal. No? De fet, vam acordar dimecres passat constituir un grup de treball que espero que ens pugui donar ja les primeres recomanacions, les primeres propostes de recomanació aquesta setmana entrant o la propera, per compartir enfocs des de les diferents comunitats autònomes i per intentar donar un missatge comú a tot arreu. No? Però ens preocupa perquè és un espai on s'incrementa la mobilitat, on s'incrementen molt les trobades familiars i hem d'anar amb molt de compte. Faríem malament si penséssim que les millores que estem veient aquestes darreres dues setmanes en el conjunt del país i també a Catalunya i la proximitat d'una vacuna ens portessin a relaxar-ho. Vostè deia a la introducció distància, mans, mascaretes i té tota la raó. I jo, si em permet, hi afegiria ventilació. Distància, mans, mascaretes i ventilació. Molta ventilació.
I testos perquè ràpids?
No, tota la i a Espanya estem fent, i a Catalunya també, un esforç molt important de detecció precoç, no? D'identificar aquelles persones que estan infectades per Covid-19. No? Pensi que estem a unes mitjanes de gairebé 1.200.000 tests per setmana, no? 2.500 per 100.000 habitants, a la banda alta d'Europa. Estem fent aquesta setmana l'estudi de seroprevalència, la quarta onada. Si m'ho permet, faig una crida a aquelles persones que han estat convocades per participar-hi, que, sisplau, segueixin fent-ho, segueixin participant-hi, i això ens donarà la xifra exacta primers de desembre de quina part, de quin percentatge de detecció estem fent. No? La primera onada vam detectar un 10% dels casos, pensem ara que detectem molt més, no? Cap a un 70% o un 80%. Per tant, estem fent una detecció molt important. Tot el que sigui millor això, ajuda. La Generalitat de Catalunya ha plantejat una estratègia de test antígens amb cribatges també molt enfocats i molt dirigits. Això ja s'ha fet en altres moments a Catalunya i a altres parts. Tot el que sigui reforçar això ajuda. Ara, també hem d'anar alerta al que et facin un test i el que et doni negatiu no ha de portar a un relaxament de la distància, mans, mascaretes i ventilació que dèiem abans, perquè el test és una fotografia d'un moment determinat i no hauria de proporcionar una falsa seguretat. El que ens permet és detectar molt ràpidament aquelles persones que estan infectades però que puguin fer l'aïllament o la quarantena pertinent. No?
Mm-hmm. Última pregunta sobre la pandèmia, perquè teníem pactats 10 minuts i ho respectaré de dalt a baix. Madrid sembla haver controlat la pandèmia amb mesures molt diferents de les que s'han aplicat a Catalunya. Com s'ho explica i realment vostè pensa i està segur de que les dades que explica Madrid són fiables?
Sí, les dades que es proporcionen a les comunitats autònomes són totes elles fiables. Però fixi's una cosa, la situació és molt inestable i per tant aquí hem d'anar tots amb molt de compte. Miri, qui millor està en aquest moment al conjunt d'Espanya és les Illes Canàries, no? I el conseller Tomàs Trujillo fa dues reunions a l'interterritorial, va dir, escolti, jo estic bé però no baixo la guàrdia. No? Per tant, primer missatge, no baixar la guàrdia perquè les coses canvien molt ràpidament i jo ja he vist masses vegades posant-me com a exemple a països que ho estan fent molt bé i en poques setmanes se'ls deteriora la situació. No? Punt 1. I punt 2, Madrid ha fet el mateix que estem fent tots. Simplement va tenir uns pics molt importants abans que la resta de comunitats autònomes. No? I van estar 21 dies amb confinaments estrictes i amb reduccions d'activitat molt importants. No? Fins i tot amb una discrepància pública que es va haver de produir perquè no coincidíem amb el poc que havia de seguir. No? Mm-hmm. En Madrid va tenir un pic important, va prendre unes mesures dràstiques, com s'estan prenent a Catalunya i a altres parts d'Espanya, que han donat uns resultats, però res de baixar la guàrdia, perquè això, si no anem en compte, pot tornar a remuntar. No?
Mm-hmm. Avui, per Salvador Illa, com a ministre de Sanitat i també com a militant històric socialista, és un dia rellevant, també per tot el país, perquè avui es compleixen 20 anys exactes que ETA va assassinar Ernest Lluch, recordat dirigent socialista, home de diàleg. Amb tota la petjada que ha deixat Lluch en el socialisme i també 20 anys després encara el recordem i el posem en valor, no sé com s'explica que costi tant avançar en el diàleg en el conflicte polític que tenim a Catalunya, on, a més, mai hem tingut la hipoteca de la violència terrorista, no?
Però jo penso que hi ha hagut un abans i un després, no?, en matèria de diàleg a Catalunya. Jo penso que la voluntat del govern de Pedro Sánchez ha quedat molt acreditada com una voluntat de diàleg, no? Cadascú defensant les seves posicions, que són, molt diferents en molts aspectes, però per part del govern de Pedro Sánchez, i en una postura que també hem defensat sempre els socialistes catalans, una voluntat clara de seure i de resoldre els conflictes i trobar un retrobament de Catalunya en si mateixa i en la resta d'Espanya a través de l'únic instrument que coneix la política democràtica, que és el diàleg, no?
Dia important avui també per posar en valor la figura d'Ernest Lluch. Ministre de Sanitat, Salvador Illa, molta sort, moltes gràcies i especialment gràcies també per atendre avui a aquesta hora els micròfons del suplement.
Ha estat un plaer, molt bon dia.